Benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada de Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar en català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Clara ens farà un resum de les entrevistes que ha realitzat al llarg de la temporada i per finalitzar el programa, en Marcel entrevistarà a Jordi Padró i Martí Puig, autors del llibre Difon la idea. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Un cafè amb Clara García. Juny del 2021, això ja s'acaba, família. La temporada del Mica en Mica s'omple la pica comença la seva fi, comença l'estiu i comencen les moltes ganes de voler treballar pel pròxim any per portar-vos el millor de l'actualitat de la ràdio. A la secció d'avui us portaré un resum de les entrevistes que han hagut aquest any, unes entrevistes que ens han fet créixer com a persones, que ens han ensenyat, que és el més important, i conscienciar. Han passat per aquests estudis diferents personalitats, com la consellera de Cultura de Catalunya, Albert Solà, qui diu ser el fill emèrit del rei, el grup Ojos Pardos i una gran llista de persones que han fet possible aquest any a la ràdio. És per això que gràcies a ells som aquí i per acabar m'agradaria dedicar-los aquest programa, fer un petit resum de totes les paraules que ens han dedicat, de les paraules que ens han aportat a tots nosaltres. Així que aquí va el resum d'aquest any de la meva secció Un cafè amb Clara García.
Doncs que no el poden tocar, és intocable.
Sí.
Va desaparèixer i abans de marxar... Bueno, va estar desaparegut.
Confirmo-t'ho oficialment. I ho poden investigar, eh? Investigar, vull dir, has d'anar en aquella sort. Confirmo-ho oficialment. I ho dic en, pel peus a terra. I amb tota la seguretat. Dos dies, eh? Mm. Els dos primers dies, quan va sortir la sarsuela, el meu pare va estar, entre cometes, amagat o no amagat, a l'Alt Empordà, a la zona d'un poble de Vilaú. Mm. I això ho confirmo jo. I altra gent també han vist. Durant aquests dos períodes de dies, de repent, tallar la carretera, secundària es parla, eh? Carreteres sí. Petites, a la qual tenien que, passaven quatre monovolums, dos a davant, dos a darrere i un adi gros, d'aquests grossos,
sí.
Entintat, al mig.
Ostres.
I això confirma el que jo me van informar a mi des de Barcelona. No puc dir la font,
vale.
Però oficial.
Vale.
A partir d'aquests dos dies, ja, el tercer dia ja no sé, eh? Això ho complim molt.
Vale.
Tothom ho buscava per Sud-amèrica o Portugal,
sí.
Estava aquí. Perquè la millor zona, i també vull dir una cosa, l'Alt Empordà és molt important pel rei.
Sí, 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 és veritat.
Molt.
Molt, sí,
I
sí.
I té molts amics, té un germà, té un germà, si no té casa, la família hi va,
sí.
I parlo d'en Josep Cusí, que jo vaig parlar amb una filla, la qual, de fet, ella em va reconèixer. Va dir, el teu pare i el meu pare són germans, no reconegut. I ho dic obertament, que ja ho he fet públic. Mm-hmm. Diu, però l'Alt Empordà és molt important. Ara que, clar, aquí és una zona discreta.
Ja.
No hi ha periodistes.
Ja més traig més tranquil·la.
No hi ha res, m'entén?
Sí,
I
sí.
Sembla bé, a veure, tampoc.
Ja.
Però els dos primers dies sí va estar.
Ostres.
I confirma el Albert Solà amb totes les garanties del món.
Molt bé. Bueno, ara es queda una mica amb l'espera de potser tirar-les més endavant. O no, segons el teu advocat, a veure què...
Bueno, jo, mira, independentment de l'advocat, que és segur que ell quan trobi un escletxa ho traurà,
mm-hmm.
Segur.
Quin motiu creus que no et van acceptar la demanda? Per tu creus que parlo de la inviabilitat del rei? O perquè la prova de l'ADN no sortia al seu nom?
No, mira, la paraula inviabilitat, jo no vull ser el mèrit ni res. Però tot ve a raó de la demanda que jo vaig posar, la primera demanda
el
2012.
2012.
La primera demanda que jo vaig posar en la...
Vale, doncs sí, Ojos Pardos va néixer a Girona. l'any passat, era 2020, era setembre més o menys, i tot va venir perquè jo vaig conèixer el cantant en unes pràctiques, i l'Ander Pardo, que es diu, d'aquí ve el nom, Ojos Pardos, perquè el noi es diu Ander Pardo, és basc, i tot va començar perquè ell ja feia anys que tocava, ell era cantautor i tenia molts de temes i tal, i jo li vaig dir, hòstia, com és que no toques en un grup, no? I em va dir pues, que no s'havia plantejat, i jo li vaig proposar, ell havia d'anar a viatge no sé quan, li vaig dir que si volia, quan tornés, de fer un grup. I li va semblar bé i tal, i el tio va reunir gent, i quan va venir em va dir, ei, encara vols fer el grup? I jo, sí. I res, m'ho va presentar als altres membres, un es diu Alf i l'altre es deia Guille, que bueno, al final va plegar, ara ho explicarem, i res, vam muntar el grup, això, al voltant del setembre del 2020, i vam començar a tocar.
O sigui, estem parlant que és un grup de 4 persones?
Sí.
De 4, i són la bateria,
sí,
el cantant...
Sí, som bateria, el cantant que també toca la guitarra, fins ara tocava la guitarra acústica, ara també està tocant elèctrica, depèn del tema.
El científic, evidentment, era parlar de la memòria del cor, no? Una mica el cap s'està com desactivant, però el cor encara funciona, no? Els vincles aquests que van una mica més enllà de l'intel·lecte, no?
Sí, exacte. Sí, la veritat és que el cor és molt important i per la gent que viu les malalties és al final el que ens queda a tots.
Sí.
Després, com he vist que ets traductora i, bueno, sí, a part dels teus llibres han sigut traduïts a diferents idiomes, com ho has viscut com a traductora?
Doncs la veritat és que molt contenta. La veritat és que, bueno, des del primer moment, que en el cas de, per exemple, quan es va traduir primer al castellà, em va preguntar, mai, per què no tradueixes tu? Sí. I la veritat és que... Bueno, és molt difícil fer el mateix paper en un llibre o sigui, fer més d'un paper en un llibre, no? Vull dir, si tu ets l'autora no pots ser ni la correctora ni la traductora, almenys jo ho veig així, i per altra banda també tenia ganes de veure com em traduïa un col·lega, no? I a partir d'aquí doncs després han anat sortint altres idiomes i la veritat és que, bueno, no puc estar més contenta. Els traductors són els millors ambaixadors que hi ha al món de la literatura i per tant, doncs, estar en mans de tants col·legues i que el llibre estigui travessant tantes fronteres és una cosa que m'emociona molt i que m'aclapara i que a vegades fins i tot em costa gairebé de creure, no? Perquè realment portem molts idiomes i no sembla que s'hagi d'aturar això, no sé, és una cosa que es va com retroalimentant i encara n'arriben de nous, estic molt, molt contenta.
Sí, perquè inclús el turc és increïble.
Sí, el turc a més és una cosa molt rara perquè el llibre va sortir ja, em sembla que al febrer del 2020, o sigui que tot just començava tota la història de la pandèmia i per tant tenia tota la pinta de quedar-se el llibre allà doncs, en un racó. I en canvi és el país on el llibre s'ha venut més, anem per la sisena edició i em sembla que portem com 14.000 exemplars venuts l'últim cop que vaig parlar amb ells. Ostres. I la veritat és que estaven supercontents perquè estava sent com un petit fenomen allà i, bueno, no sé, d'aquestes coses, clar, més quan són coses que passen en altres països que no les vius tu directament, sinó que te les van explicant, costa una mica d'ubicar-se i de prendre-s'ho com una realitat, no? Però realment doncs, es veu que el llibre això està funcionant molt allà. No sé pas com ho rebran, això, no? Tot i que és veritat que jo no he fet mai dos llibres igual, sempre intento trencar bastant el moll entre un llibre i un altre, però, bueno, la pressió ara és bastant més alta que en altres ocasions, perquè, clar, el llistó ha quedat tan alt.
I tant, la cultura es va salvar durant la pandèmia. O sigui, què hauríem fet sense llibres, sense música, sense tenir gent doncs, que des dels seus balcons ens cantava, sense pel·lícules, sense poder escoltar doncs, una òpera o sense poder veure una obra de teatre o de circ amb una pantalla, no? Tots hauríem passat el confinament domiciliari, de ben segur, hauria sigut molt més dur i molt més pesat del que ja va ser. Per tant, vam tenir sort de la cultura. Alguns àmbits de la cultura en van sortir beneficiats, per exemple, doncs, el cas del sector dels llibres. L'índex de lectura va augmentar moltíssim, va augmentar molt. I això va ser una bona notícia que hauria de venir per quedar-se. Hauríem de mantenir aquest nivell de lectura, perquè realment doncs, va ser excepcional. I nosaltres, des de les biblioteques públiques, ho vam valorar molt positivament perquè vam incrementar el Biblio, que és el sistema de llibre electrònic que tenim, amb un 300%, és una barbaritat, o sigui que, i vam donar-hi accés universal, no calia tenir carnet, tothom hi podia accedir, de manera que aquest índex va augmentar moltíssim. Doncs aquests bons hàbits ens els hauríem de quedar, i ara jo crec que estem en el moment, no només ara, sinó ja de fa uns mesos, que hem de ser capaços de retornar a la cultura el que ens va ajudar durant el confinament domiciliari, no? crec que la gent ha entès aquest missatge, la ciutadania ha entès aquest missatge, perquè doncs, els que tenim la sort que per motius doncs, de responsabilitat hem d'anar dia sí, o anem, no hem d'anar, perquè jo ho faig molt a gust, eh? Anem dia sí, dia no, o dia sí, dia també, millor dit, esdeveniments doncs, de teatre, de cinema, de música, de circ, de dansa, de qualsevol de les disciplines de la cultura, o sense anar més lluny, de titelles al festival d'aquest cap de setmana a Lleida, ho veiem, la resposta de la ciutadania és molt bona, està ple amb les limitacions d'aforament que té, però que alguns també les han salvat fent més funcions, no? Mm. I estan plenes, i això vol dir que la resposta és bona i que la gent ha entès que la cultura també ens salva i que en tenim sort de poder-la tenir, de poder-la gaudir, i aquests temps ho hem vist, Europa amb tota la cultura tancada, doncs hem sigut una mica un referent en aquest sentit, no? I ho hem vist perquè arrel del concert al Sant Jordi i de les moltes trucades que hem tingut per tot, no? Doncs, que ens demanaven com teniu els teatres oberts, no? Des de qualsevol punt d'Europa, que han estat tancats fins fa 4 dies i en alguns llocs encara continuen tancats. Bé, doncs fent-ho bé, fent-ho al costat del sector, sent conscients que la cultura és segura si es fan bé les coses i s'han fet, no hem tingut pràcticament cap brot significatiu perquè les coses s'han fet molt ben fetes, i entenc que és la manera, no, de retornar ara el que la cultura ens ha donat.
N'hi havia molta gent, però va venir gent, i la veritat és que hi havia un grupillo de gent jove que els hi vam agradar molt, i de fet encara parlem a vegades i tot, que els hi vam encantar i es van tornar com fans i tal, i mola. I aquests també tenen un grup de música, vull dir que també els seguim, i això és maco. Encara que no hi hagués molta gent, doncs hi havia aquest grup i alguns més de gent, però aquest els hi va agradar molt, no? I jo què sé, doncs vam venir a parlar després, vam estar xerrant i tal, i jo doncs ja vaig quedar molt content.
Què heu fet a Andorra i on més heu tocat? A Olot?
Hem tocat a Andorra, hem tocat a Olot, hem tocat a Girona, i bueno, vam tocar aquí a Palamós a una festa privada, que vaig muntar jo. Per estrenar-nos com a grup, no? Per dir, vinga, va, anem a tocar per primer cop en públic, i això va ser el primer que vam fer. Però sí, bàsicament Girona, Palamós, Olot i Andorra. Andorra.
Bueno, pel poc temps que porteu com a grup, tinguent en compte que el Covid va començar al març, amb restriccions, etc., 4 concerts i una Andorra, la veritat és que està bastant bé.
No, sí, no, òbviament no ens queixem. Em sap greu per això, perquè m'ha hagut de cancel·lar diversos, però bueno, vull dir, és una situació que no ens afecta tant a nosaltres sols, òbviament, li està passant a tothom, vull dir que hem de tirar endavant i anar fent el que es pugui.
I a cara de futur? Perquè
ell anava en l'AVE, o sigui, venia de Madrid cap a Barcelona, i anava darrere de dos dones. Ell estava darrere de dues dones. Mm. I es veu que era la jutge. I diu, vaya marrón que me ha tocado. Li diu a l'altre. No sé si
la jutja una altra persona,
sí,
no?
Una que estava, sí, anaven juntes aquestes dues.
Vale, et va tocar el seu cas? No.
Sí. Diu, vaya marrón que me ha tocado. Me ha llegado una demanda del hijo, de supuesto hijo del rey. No hija, ¿eh? No. Hijo.
La teva.
Diu, vaya marrón. I el condició em va tocar a mi. Sí. Perquè aquest venia a fer una entrevista de Barcelona. I m'ho va dir així, tal qual.
Ostres, que fort. Bueno, li agradaria tornar a començar de nou el procés judicial o deixaries tal i com està?
Bueno, segons, ara jo no puc fer més perquè jo vaig arribar fins al constitucional.
Sí, és veritat.
Fins a dalt de tot. I no es va anar a Estrasburg. I la raó no es va anar perquè l'abogat que jo tenia, que va ser un bon abogat.
Sí.
Com a escriptora, com vas viure el confinament?
Doncs la veritat és que no em va alterar gaire, perquè a veure, jo sóc, a part d'escriptora, sóc traductora i correctora,
sí,
i fa més de 20 anys que teletreballo, és a dir, que sóc autònoma. Per tant, a nivell laboral, per entendre'ns, doncs no em va canviar gaire. El que passa és que com que tinc dues filles petites i van deixar d'anar a escola, doncs logísticament sí que va haver-hi un cert canvi, no? Però, i després, pel que fa a feina, doncs la veritat és que el món editorial en general es va aturar bastant, i molts projectes doncs, que en aquell moment estaven en marxa a primers de març i que havien de sortir per Sant Jordi, després feines que havien de sortir de cara al maig, juny i tal, tot es va començar a aturar, a congelar, en el millor dels casos, en molts casos a anul·lar directament, i la veritat és que una mica de por al principi i incertesa, doncs n'hi va bé, no?, de veure com aniran les coses, si tindrem feina, etc. Després, cap a la tardor, em pensava que seria pitjor, que un cop es comencés a veure doncs, quin era l'abast de vendes que hi havia hagut abans de l'estiu, doncs els projectes baixarien, i en canvi doncs, la majoria d'editorials han apostat doncs, per tirar endavant i intentar remuntar fent nous llibres, i per tant de moment doncs, la cosa prou bé. Molt bé. I pel que fa a escriure, doncs mira, doncs, em vaig començar a centrar ja seriosament en la novel·la que, si tot va bé, trauré el setembre que ve, és a dir que bé, no em puc queixar de la gravetat de la situació.
O sigui que ara el teu pròxim projecte és una novel·la per aquest setembre?
Sí, bueno, en tinc dos de projectes. Al setembre trec una novel·la per nens amb l'editorial Anima Llibres, que es titula Mira, i després la propera novel·la per adults la trec amb Anagrama també, i encara no puc dir el títol perquè encara ja estem donant voltes.
Ah, molt bé.
I a més no he acabat del tot, i per tant em fa com cosa parlar-ne encara. Aviat en podré parlar, però de moment encara no.
I com ho vius? Com veus les expectatives?
Com visc? Ah, les... Com?
Les expectatives d'aquests pròxims llibres?
No ho sé, és el que et deia abans, la por aquesta de treure un llibre després d'un èxit com el de la memòria, doncs a vegades pesa molt, depèn dels dies, penso no, no. Bueno, jo sempre he fet això, no?, de trencar el motllo entre llibre i llibre, per tant, torna a ser el mateix i no passa res. I pel que fa a la novel·la infantil, doncs molt engrescada, perquè ara tot just acabo de treure la meva primera novel·la infantil, Els pòstits del senyor No hi soc,
sí.
I de moment la recepció està sent molt bona, i doncs amb ganes de que la següent també aprofiti aquesta pista que està obrint la...
Molt bé, o sigui, com tu ho expliques, deixa'm fer primer referència a la primera part que tu deies. Des del mes de setembre, que puc parlar-ne perquè en tinc la responsabilitat, des del dia 3 de setembre fins a data d'aquesta setmana passada, hem aixecat prop de 90 milions d'euros extres en el pressupost de cultura per ajudar tot aquest sector que ho estava passant tan malament. Per tant, aquesta xifra és una xifra que podem dir, perquè no em sembla que són 87, per ser precisos, 87 i escaig, gairebé 90 milions d'euros.
Com no podia ser d'una altra manera, la ràdio, un mitjà de comunicació tan important per tots i totes.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
Per acabar la temporada, parlarem amb Jordi Padró i Martí Puig, dos dels autors, juntament a Pep García, del llibre Difon la idea, una memòria gràfica de l'esquerra independentista que recull adhesius entre els anys 1969 i 2019. En total, 40 anys d'història independentista, però també d'altres lluites com l'antirepressiva, la feminista, la lingüística o l'ecològica. Padró és dissenyador gràfic i un dels responsables del Centre de Documentació de l'Esquerra Independentista, i participa també del Centre de Documentació Serra i Puig, l'Arxiu Nacional de la CUP. Martí és el responsable del Fons d'Adhesius de Lluita i Temàtica Independentista, una iniciativa que pretén recopilar, arxivar i divulgar els adhesius independentistes catalans que es van editant arreu del territori. Escoltem ara l'entrevista amb Jordi Padró i Martí Puig, autors del llibre Difon la idea.
Per començar, quina és la importància a nivell general dels adhesius en l'agitació i propaganda?
Pots tu, Martí?
Sí. Clar, els adhesius són una de les principals eines de difusió política des de principis, diguem, des de la clandestinitat, no? Quan va ser dels principals, juntament amb els cartells, una de les principals eines de difusió política. I llavors això, van sortir a finals dels anys 60 i fins a l'actualitat, doncs, ja les organitzacions polítiques han anat utilitzant els adhesius com una eina d'agitació al carrer, de transmetre les idees.
Sobretot amb el que he centrat jo el tema, sobretot és amb la gràfica, no? Llavors, potser el que destacaria més és que sí que hi ha certa evolució gràfica des del principi. Sí que hi ha bastants símbols o bastants elements que són autorreferencials i que al llarg del temps es van es van utilitzant, encara que s'adaptin als nous formats, no? o que les gràfiques de tendència, no? van marcant, però hi ha sempre aquests certs elements, no? que es van mantenint, i que en el cas de la Diu, una de les coses que afegiria és que moltes vegades el dissenyador se'l troba sobre la taula en plan, en aquest moment ha de fer això perquè és una cosa agitativa i moltes vegades no s'hi esmercen grans esforços, no? en fer l'adhesiu perquè no té gran espai, no? I ha de ser una cosa molt d'acció ràpida, diguéssim, de cridar l'atenció, que és el que comentava el Martín.
I vosaltres heu recollit adhesius entre els anys 69 i 2019, no? Quines són les principals diferències que heu trobat pel que fa a les proclames, als dissenys, a l'estil, en definitiva, dels adhesius?
Sobretot el tema de... Sí que és veritat que s'ha notat una evolució al llarg del temps de les proclames, per exemple, que es van adaptant també a les tendències del moviment, no? I que el que en el temps es va replantejant, també es va replantejant en els adhesius. Potser hi ha paraules que deixen de fer servir o que avui en dia potser sonarien estranyes, no? Potser es veuen arcaiques. I pel que fa al disseny, això que et comentava abans, no? Vull dir, una miqueta que sigui hagut una evolució i que sobretot d'aquests 20 anys enrere cap aquí s'ha notat molt. Vull dir que primer, potser com que era moltes vegades el disseny era una reacció a la repressió, doncs no hi havia temps de planejar-lo, no? I sortia una miqueta tal com anava, però que amb el temps sí que s'ha pogut planificar, hi ha gent que dedica temps amb el tema del disseny gràfic i això s'ha notat.
Sí, clar, exacte. També com a diferències, els principis, més que pròpiament adhesius, eren papers engomats, eren com si fossin el que coneixem com a segells, no? que la part del darrere s'havia d'humitejar, s'havia de llapar o s'havia de mullar d'alguna manera i llavors s'enganxava així. Després van venir els adhesius amb els tampons, com si fossin, no?, uns segells, i segell en el sentit de tampó, que es va marcant, que es anaven marcant els adhesius sense ser, diguem, a nivell de copisteria.
Sí.
Després ja amb les copisteries doncs, ja van sortir les grans tirades, els grans volums, els adhesius, això ja a mitjans dels anys 70, que ja es van fer doncs, amb la legalització dels partits, més a nivell més industrial, doncs quan hi va haver aquesta difusió de masses, els grans mítings, amb quan la gent ja s'enganxava doncs, els adhesius i circulaven doncs, de forma plena. I llavors, després dels anys 90, potser hi va haver el tema doncs, de fotocòpies, d'aprofitar dissenys, no? de fer retalls de dissenys que s'agafaven d'altres temàtiques i llavors s'aprofitaven i es reciclaven, doncs el que dèiem, no? que potser la persona més motivada és la que agafava i llavors reciclava altres materials per poder fer els adhesius de les seves organitzacions. I llavors, bueno, clar, lògicament després molt en blanc i negre, després més amb el color, no? I amb els missatges que també han anat evolucionant de les pròpies organitzacions.
Sobre això dels missatges m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, adhesius dels anys 70-80, que tenen coses, com has dit, que avui en dia són impensables. Per exemple, València és Catalunya, no? O sigui, com heu trobat aquesta evolució? Què destacaríeu?
Clar, per exemple, això respondria sobretot a l'estratègia que va tenir el PSAN a partir de finals dels 80, als principis dels 90, no? Que era aquesta... Bueno, va ser la forma d'intentar donar-li el nom de Catalunya al conjunt dels països catalans. I, clar, avui en dia això, per exemple, és una cosa molt estranya, no? I no hi ha pràcticament ningú, potser algú que va militar en aquell moment en organitzacions properes al PSAN, potser que encara ho digui, però, evidentment, això ha quedat com una cosa completament residual. Però, bueno, també hi ha altres, no només perquè han perdut vigència, perquè no se'n fa ús, sinó perquè, per exemple, jo què sé, ara mateix no hi ha campanyes contra el bilingüisme, com, clares com les que hi havia potser a finals dels 70, no? Quan ja s'estava preparant el model lingüístic al Principat i en aquell moment, principis dels 80, finals dels 70, es van fer moltes campanyes contra el bilingüisme que potser avui en dia ja no es fan, vull dir, no hi ha necessitats en aquest sentit. I això ara, ho comentàvem un dia Precisament és perquè potser aquesta batalla era una batalla que fins al moment es tenia més o menys guanyada, no? Institucionalment, però que ara potser torna a estar en dubte.
Sí, altres temes que també s'han anat evolucionant, perquè abans era molt llibertat patriotes catalans,
sí.
Ara ja és llibertat preses polítiques, no? I agafant el tema femení més que patriotes, doncs són presos polítics. També es tractava molt el tema d'ocupació espanyola, fora les forces d'ocupació. Ara potser ja no es parla tant d'una ocupació espanyola o francesa, sinó que, bueno...
Bueno, es parla potser més de república, no? I es parla més en positiu. Sí que és veritat que potser els eslògans han anat molt de reacció a més proposta. Val dir, l'agitació ja fa una miqueta això, no? Vull dir, l'agitació et porta a la defensiva moltes vegades i amb el temps, amb l'evolució del moviment, doncs ja comença a haver-hi més proposta política i això també reflecteix en els adhesius.
I pel que fa a la il·lustració al costat artístic, també s'observa com una evolució en els dissenys, no? Per exemple, en els anys 70-80 són com més militaritzats, alguna reminiscència encara a la Guerra Civil. En canvi, les últimes dècades doncs, són més, diguem, lliures artísticament.
Sí. Bueno, de fet, això és, imagino que també és un reflex dels temes, no? Vull dir, com el mateix que comentàvem dels eslògans. Clar, evidentment, a finals dels 70, a principis dels 80, hi havia una organització armada. Llavors, el fet que hi hagi una organització armada doncs, també ja fa doncs, que hi hagi una miqueta d'exaltació d'això o una miqueta de suport, no? I que també, com que el context en el que et trobes és precisament aquest, el de lluita, el de resistència, no? I més aviat d'un context de repressió important, doncs ja fa que potser els eslògans siguin més durs i també les imatges ho siguin. I és això, que potser el punt que marca el canvi d'estratègia, encara que sigui, no sigui una estratègia marcada, sinó que més aviat trobada, és ja a principis del 2000, no? Vull dir, potser qui marcaria aquest canvi més important de forma més gràfica seria la gràfica que va fer Maulet des del País Valencià, amb el David Segarra, no? Que és aquesta línia taronja, que canvia completament l'estètica del moviment, no? Vull dir que fa un plantejament completament nou i això, doncs, amb el temps, va quallant, no? Vull dir, no només és això, sinó que hi ha diverses persones que es dediquen a fer disseny, que van canviant aquesta dinàmica més dura per una dinàmica més de proposta.
Correcte, sí, sí. Si mirem els adhesius de l'MDT dels anys 80, clar, hi ha un gran material, són encaputxats, amb metralletes, amb acció directa, amb d'autodefensa al carrer. Clar, lògicament, ara el missatge que des de les organitzacions endavant, poble lliure, errant, etc. Són missatges combatius, però no tan estrictament d'aquesta
sí.
línia.
De fet, potser això queda reservat per les organitzacions juvenils. Potser sí que d'errant hi ha algun d'aquests de caputxats, de flames, no? Però vull dir, ja simplement queda reduït aquest espai.
Correcte, sí, sí. Potser l'espai més juvenil seria el que potser manté una mica aquesta línia, perquè és veritat que encara el típic encaputxat, que és el que dèiem que venia d'aquella missatge, no?
L'encaputxat de Bosch Caldona.
Ah, exacte, sí. Aquella imatge típica...
L'adhesiu aquest típic de Maulets, que està basat en un treballador de Bosch Caldona en vaga, aquest és un disseny icònic i sí que, per exemple, arriba ara, fins fa 5 o 6 anys, encara se'n fan dissenys basats en això, no? Vull dir, per exemple, aquest de l'Assemblea del Casal Popular de Vilanova, no? Que és un dels que...
I arran avui en dia encara n'ha editat alguns encara amb aquest missatge.
Sí, de fet, em sembla que va ser per el 30 aniversari de Maulets, el van fer servir com a símbol.
Exacte, Astilleros i els Caldum, exacte. Però les organitzacions de CUP, Poble Lliure, Endavant, doncs ja no segueixen aquesta línia, no? Aquesta.
I heu parlat, per exemple, d'un període de lluita armada, hem parlat de moltes confluències pel que fa a organitzacions que venien d'estils polítics diferents. Durant tot el període, hi ha algun fet històric que marque precisament el canvi d'estil que hem parlat?
Sí, 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 hi ha moments aquests que... Sí, per exemple, jo què sé, un dels moments en què hi ha canvis d'estil és el que comentava el Martí al principi, que és el tema de la legalització dels partits. Clar, vull dir, ja se surt de la clandestinitat i ja se surt d'això d'aquests segells de goma o fins i tot gomes d'esborrar que es tallaven per fer el segell, no? I es passa ja a un disseny més popular, no? I llavors, per exemple, doncs, hi ha diverses evolucions. Jo marcaria que, per exemple, durant els 70 ens trobem aquesta època més de confrontació, de lluita armada, però que també conflueix, o sigui, a finals dels 70, principis dels 80, també hi ha un intent de que tot el tema antirepressiu tingui una imatge més simpàtica, no? I és això que també ho portava la Isabel, no me'n recordo com se diu, de cognom, Martí, que en recordes? Sí, dels comitès, que fan tota una estratègia d'adhesius de colors, no? Vull dir, amb les cares dels represaliats, això, Isabel Herrero, que fan tota aquesta línia d'adhesius més coloristes, en comptes de fer les cares aquestes que en els cartells policials sortien cares que pràcticament estaven desfigurades, no? Perquè eren blanc i negres, fotocòpies del carnet de tenir, i elles el que van decidir va ser fer dibuixos manuals, no? Perquè fos una cosa més simpàtica. Aquesta és una altra proposta. La dels 80, principis dels 90, no? Que és aquesta més dura. Després hi ha aquest intent de passar el color, que sobretot l'intenta liderar tant Catalunya Lliure com l'Assemblea d'Unitat Popular, que queda una mica esqueixat pel tema de la repressió del 92, però hi havia una intentona en aquest moment d'intentar abandonar aquesta línia més dura per les dues organitzacions. I després tornem un altre cop a que les organitzacions juvenils tornen a agafar una miqueta el poder i tornem a això, el que comentava el Martí, de fotocòpies, d'agafar molt del País Basc, no? I hi ha molts dissenys d'organitzacions de l'Esquerra Verdale que arriben també als Països Catalans a través d'aquestes organitzacions juvenils, o per exemple de la PUO, que malgrat que no és una organització juvenil, té molts militants joves, la majoria ho són. I llavors, bueno, això que comentàvem, a principis dels 2000, no? Tota aquesta gent que comença a fer propostes diferents, que sobretot enllaça amb aquest període de que comença a replantejar-se l'esquerra independentista el seu futur. El procés de Vinaròs, no? Un període de calma després del 92, que comença a poder-se articular alguna cosa, i llavors l'entrada al Parlament de la CUP i també que hi hagi presència en ajuntaments de candidatures de l'Unitat Popular, ja fa que aquest disseny intenti arribar més a la gent. O sigui, ja no vagi més enllà del públic mitjà, no? Vull dir que del més proper, i que intenti arribar a tota la societat.
I pel que hem dit, les enganxines tenen una voluntat d'agitació i propaganda, no? Però en aquest sentit, es publicaven en algun moment en especial, no? Veient que s'aprofitaven molt les diades, els aplecs, les festes majors.
Sí. Martí?
Correcte. Sí, exacte. I avui en dia encara es continuen editant, sobretot això, no? Amb festes majors, amb festes populars, amb diades nacionals, amb aplecs, etcètera. Sempre, sí, pel 8 de març, pel 1 de maig, normalment amb aquestes dates significatives, quan hi ha manifestacions, etcètera, és quan les organitzacions fan els seus models, a part de les pròpies campanyes d'agitació, de pròpies campanyes que es duguin a terme pel moment. No? Lògicament també en processos electorals, també és un gran moment, amb eleccions municipals, doncs cada candidatura municipal va traient els seus adhesius, i si no es recull a temps, si no es fa una cerca intensiva en aquest procés d'aquestes eleccions, després, lògicament, s'acaben perdent, s'acaben enganxant o s'acaben llançant i llavors ja es perden. No? Llavors, normalment, en totes les eleccions, avui en dia continuen sortint molts adhesius, tant a nivell municipal com a les eleccions al Parlament o a la resta d'eleccions, i exacte, i amb aquest, sí, són aquestes situacions en què anem recollint els materials.
Sí, llavors, el tema potser estrella també havia sigut que és el que vam estar una miqueta calculant per sobre, no? I d'aquí potser el tema que tenia més adhesiu. I sembla que el tema antirepressiu, agitació, o aquest més activista, és que al llarg de la història n'ha tingut més. O sigui, detenien algú, ràpidament s'havia de fer un adhesiu per demanar-ne la llibertat o el que fos.
Sí, o pels judicis també. A vegades alguns adhesius antirepressius coincideix amb el amb la data del judici d'aquesta persona. No?
Que, i ara que ho has dit, també us volia preguntar una mica per la feina de recerca i de recull que heu fet, no? Per arribar a milers d'adhesius.
Sí, clar, això, són molts anys, diguem, d'anar arxivant i anar recollint i identificant i recollint els materials i llavors disposem d'un fons d'adhesius independentistes i de l'esquerra independentista molt, molt complet. I llavors, en el fons, el llibre aquest l'hem editat ja sobre un fons d'adhesius que ja el material, la gran part del material ja el teníem. No hem hagut d'anar trobant moltes peces noves. Simplement és de tot el que disposem, doncs hem anat seleccionant les peces que s'han considerat més interessants. No? Si posem sobre uns 20.000 adhesius, més o menys, de l'esquerra independentista, que el que dèiem amb el Jordi, entre 15 i 20.000, i llavors doncs, aquí hi ha hagut tota la feinada d'anar-los doncs, seleccionant, d'anar-los escanejant. Sí, exacte.
Clar, vull dir, aquí, si vols, mira, explico una mica el tema dels criteris que vam marcar, no? Perquè quan vam començar no sabíem massa bé quins criteris definir, no? I una de les coses que vam tenir clar era que hi hagués representació territorial més o menys de tot el territori, intentar una miqueta de que les organitzacions tinguessin un pes similar, o sigui, que no hi hagués unes disputes per dir, doncs, s'ha tirat més cap un moment o cap un altre, intentar que hi hagués la presència del màxim número d'organitzacions, encara que fossin organitzacions que fossin efímeres, vull dir, intentar, i llavors buscar dissenys que fossin o molt importants pel moviment i d'altres que fossin interessants a nivell gràfic i altres curiositats, o sigui, aquests més o menys van ser els criteris a l'hora d'això, no? De definir el que buscàvem. I llavors vam dividir per diferents capítols el llibre, no? Per, en comptes de fer-ho cronològic, que potser hauria hagut èpoques en què n'hi hauria molts i altres que potser n'hi hauria menys, doncs vam fer-ho per temàtiques per també mostrar la diversitat que hi ha dins de l'esquerra independentista, no? I les diverses lluites en les que participa.
I d'entre totes esta tria que heu dit, que vau haver de fer, destacaríeu algun enganxin en concret pel seu valor històric?
Ostres, a mi em costa, eh? Martí, tu t'adreixes a dir alguna cosa o
què? No ho sé, hauria de pensar. La més antiga és una del Front Nacional de Catalunya de l'any 45, del 1945, que és, diguem, que és un segell del Front Nacional, que la història és, Jordi, que està editada a París, no? Com el que era del Manel Viusà, no sé si saps una mica la història d'aquest adhesiu.
Sí, no sé qui el va editar, però sí, que cinc anys després, no?, de la Fundació, que és el
40. Exacte. I, clar, els més interessants doncs, són potser els que s'han editat a nivell local o a nivell territorial, que són els que, en el fons, han circulat menys, no? Perquè per un aplec del Puig, doncs el sant de la Safó va fer un adhesiu i llavors doncs, es va servir doncs, per aquella data, per aquell aplec, i el van distribuir amb la gent que va anar amb aquell aplec. O eleccions municipals, l'any 79, el capítol d'eleccions ha quedat molt complet, i llavors, clar, de les municipals del 79 doncs, tenim doncs, un de Vinaròs, un de Castelló, que també, doncs, clar, fa 40 anys d'aquests adhesius i llavors, doncs, gràcies a això tenim constància del nivell gràfic, no? I de les organitzacions que es presentaven en cada moment, que eren coalicions de diferents partits, per exemple, que a vegades s'agrupaven en coalició per fer doncs, això, no? fronts d'esquerra revolucionària. Però, clar, triar-ne algun específic
és complicat. Clar, jo imagino que també el que hem anat veient de les reaccions de la gent és que moltes vegades el que li acaba cridant l'atenció és que hem aconseguit trobar un adhesiu que han fet ells, no? I això és una cosa que és recurrent, no? I la gent fa una foto, ostres, mira, aquest disseny el vaig fer fa 25 anys, no? o fa molt de temps. I clar, jo crec que potser els més destacats potser serien d'aquestes campanyes nacionals que van tenir ressò, tant de l'època de l'MET o de l'època de Catalunya Lliure, no? O fins i tot, jo sé, de fa 20 anys enrere de la PUA, coses així, no? Que vull dir que moltes vegades és més per la gent que ho ha viscut que té un significat especial, més perquè siguin peces molt, molt importants o no.
I pel que fa al disseny artístic, hi ha algun que us hagi cridat l'atenció especialment? Per exemple, jo m'ha cridat veure el enganxines dels barrufets, no? Dient, anem a barrufar uns Països Catalans lliures i socialistes.
Sí.
O de l'Astèrix.
Sí.
No, eren habituals, sí. Estos guinyos?
Sí, bueno, jo crec que això és una cosa que a nivell gràfic es produeix, o sigui, l'apropiació aquesta dels elements populars, no? De la cultura popular, en aquest cas l'Astèrix i així, que també hem fet, per exemple, des de l'esquerra alternativa alemanya, que això ho van popularitzar molt a partir dels 80, el moviment Ocupa, no? Doncs que això ha anat passant al llarg de la història, vull dir, buscar un element, per exemple, no sé si el llibre surt, però també n'hi ha del Goku, no? Del casal popular de Terrassa, o del casal independentista de Terrassa. Clar, són aquests elements que connecten amb diverses generacions, no? Vull dir, posar, per exemple, un Goku en una estelada, doncs estàs ja, per exemple, agafant una generació de gent que està interessada, que en aquest moment devia tenir 17 anys i que les dues coses els podrien interessar, no? El Goku i l'estelada. Doncs hi ha coses així que poden ser. Però sí que és veritat que també, per exemple, el que es feia moltes vegades és mirar el que es feia en altres llocs del món, no? I no directament copiar, però sí que provar de fer coses similars que aquí volessin funcionar.
I ja ho heu explicat una mica abans, però el llibre també es menciona que Euskal Herria va ser un referent a molts nivells, no? Com va ser el traspàs d'idees d'Euskal Herria als Països Catalans?
A nivell gràfic, a nivell polític?
A nivell discursiu, a nivell gràfic?
Clar, no, vull dir, això sobretot, a veure, des de sempre, des dels anys 70, doncs ja hi havia una simpatia, no? I a més coordinació, vull dir, hi ha organitzacions que tenen referents a Euskal Herria, no? I sí que passa una cosa, que és que aquí als Països Catalans ja se'n va la cosa, no? Que no qualla, vull dir, a nivell institucional no, la presència de l'esquerra independentista és molt escassa, vull dir, potser hi ha 4 o 5 ajuntaments on es manté la representació al llarg del temps, però com un fet com a xampinyons, no? Vull dir, no és una cosa que sigui global. I llavors, clar, veure que Euskal Herria tenen un partit amb representació a la majoria d'ajuntaments, amb representació al Parlament Espanyol i també a tots els parlaments d'Euskal Herria, no? Pues, clar, fa que hi hagi certa enveja i també que es mira la seva estratègia com una estratègia exportable aquí. Si allà funciona, doncs aquí també pot funcionar. I, bueno, doncs llavors, clar, la seva estratègia també passa per la gràfica i molta de la gràfica que es fa allà s'acaba plasmant en els dissenys que es fan aquí. També doncs, moltes vegades perquè es pujava, doncs cada Pasqua es pujava, per exemple, és habitual, no? Vull dir que llavors, segurament des d'allà s'aconseguien molts adhesius, que a tu també t'hauran arribat Martí a través de coses d'aquestes, no? Gent que tenia adhesius bascos de vegades que havien anat, doncs sí. Coses així.
Exacte, sí, sí. Des de fa molts anys, bueno, hi va haver un trasbàs d'informació, no? I de materials d'aquí cap allà i d'allà cap aquí. I llavors entre col·leccionistes mateix, doncs sempre hi ha hagut molta afinitat i molt intercanvi d'adhesius, per exemple, entre col·leccionistes bascos i col·leccionistes catalans. I llavors en el llibre hem posat un que és el del sindicat de diferents sindicats estudiantils d'arreu de l'Estat i llavors, en el fons, és un que el va editar doncs,
el WASP.
Sí, i Cas Leverkusen. Cas
Leverkusen,
sí. Exacte, que és el de...
Llavors també hi ha un altre, el de Molins, no? que és un adhesiu fet a mitges entre Arran Molins i...
Sí, i Arnai Tafalla.
I Arnai.
Exacte. Sí, sí, sí,
clar. Ah, llavors també, fins i tot en algun, com és aquell, un adhesiu que havia fet l'app, no? Martí, te'n recordes? Un adhesiu que havia fet l'app pels fets de Vitòria, doncs que després el fem servir aquí, no? Em sembla que era l'IPC que l'havia fet servir.
Exacte, agafa l'IPC, algun altre, un d'aquell del Malcolm X, l'origen crec que també és un adhesiu de Harrai.
O sigui, sí, i per exemple, mira, l'altre dia em passava una foto d'un adhesiu que havien fet ell, que em sembla que era del Vell. Diu, mira, això era una fusellada directament d'un adhesiu basc. No sé si el Harrai em sembla la insubmissió i independència. Diu, directament me'l vaig copiar. Sí, era bastant habitual.
I aquesta relació a nivell de solidaritat independentista també anava dels països catalans cap a Euskal Herria, no? Perquè hi ha algunes enganxines diuen directament vota HB, no? Per les campanyes
sí,
europees,
sí, etc. Sí, sí. Clar, això, per exemple, a nivell polític passa que en el moment del trencament, fins i tot abans del trencament de la MNT, primer, a les primeres eleccions, el 87, em sembla que és, rectifica en Martí, si no, si això, hi ha aquesta campanya que es fa per les europees, per les primeres europees, que la coordina gent que està a l'MNT, i ja després del trencament, doncs clar, hi ha una part de l'MNT, que seria la propera al PSAN, que se'n va, que munta Catalunya Lliure, que és la seva plataforma electoral i que es presenta a les eleccions europees, mentre que l'altra part de l'MNT dona suport a Herri Batasuna, en aquest sentit. Llavors, clar, segueix el suport a les candidatures basques, segueix reproduint al llarg del temps. El que passa és que sí que és veritat que després de l'atemptat d'Hipercor, clar, hi ha un desengany entre les organitzacions dels dos llocs, no? I, a part, el suport popular baixa, el suport popular a Herri Batasuna, aquests països catalans baixa.
I també us volia preguntar precisament per la història i el reflex de la lluita armada als països catalans, no? Enganxines d'època, Terra Lliure, les dedicades als militants assassinats...
Sí,
correcte. Sí, hi ha el capítol de lluita, o sigui, el llibre són 10 capítols, ordenats temàticament, com hem dit, i llavors hi ha un capítol de lluita i activisme, que dintre de cada capítol hi ha diferents apartats i un és el de lluita armada, no? De poble armat, poble respectat. O que era
poble
armat.
Sí, perquè...
Armat,
sí. No, poble armat, poble respectat, no, al final. No, de fet, clar, vam anar... els títols dels apartats, precisament el que volíem reflectir també, més enllà dels adhesius, vam tocar el tema símbols, fent una miqueta de repàs dels símbols més populars o més tradicionals, que ha utilitzat l'esquerra independentista al llarg dels temps, i els titulars aquests els agafàvem dels eslògans que es feien servir a les manifestacions o que s'ha fet servir en alguns dels materials gràfics de les organitzacions. No? Mm. I llavors, precisament, aquest era el
del poble armat. Sí, i en aquest de poble armat, poble respectat, doncs hi ha adhesius d'això, de caiguts de militants independentistes en accions de lluita, i després d'altres de suport, diguem, a la lluita armada del moment.
Que molts són potser anònims, no?, perquè precisament per la clandestinitat del tema, tampoc no se'n sap l'autoria directament.
I al llarg dels anys m'imagino també que hi ha hagut un canvi i una inclusió de símbols, no? Se m'ocorris ara la inclusió del mapa dels Països Catalans, l'aparició de l'estelada roja, la falç i el martell, els punys tancats.
Sí.
Com ho reflectís en les enganxines?
Clar, això, per exemple, el que comentaves del mapa dels Països Catalans, apareix ja en la primera revista del PSAN, en la lluita, en el primer exemplar, no? I això, doncs, ràpidament, en alguns d'aquests de segell, no?, ja comencen a aparèixer les siluetes dels Països Catalans. La falç i el martell l'incorpora més tard al PSAN, encara que en adhesius del principi, no sé, Martí, tu que controles més potser el tema data, al principi segurament també n'hi ha algun, no? El punt tancat segurament sí. No? Llavors, al llarg del temps, és això que et comentava, no? També que es van mantenint, vull dir,
potser en formats diferents, no? Potser amb alguns que ja amb el temps es van convertint en format més còmic, vull dir, un format més novel·la gràfica o el que sigui, no? Vull dir que, o menys realista, o depenent de l'època, doncs es van adaptant al temps, però més o menys perduren en tota la història.
Exacte. Sí, però, no, jo diria que, clar, que els pisos catalans, l'estelada roja, la falç i el martell són, diguem, els símbols propis de les carreres de pista, diguem, de tota la història, no?
Sí, sí, sí. Sí.
I, clar, forma part, diguem, de l'essència de les carreres de pista i, per tant, són uns símbols que han sigut sistemàticament utilitzats en tots aquests 50 anys. La falç i el martell apareix de forma oficial en el logo del Tessan l'any 76, quan és amb la definició comunista del partit, del juny del 76. I llavors el logo oficial, que és el que és l'estelada amb la falç del martell, el logo definitiu, doncs va ser a partir del 77.
Clar, però pot ser també que tota aquesta simbologia vagi d'acord en el context polític europeu o supranacional? És a dir, potser les falç i els martells se veien més als anys 80-90 que al partir del 2000?
Sí, el que passa és que, no sé, per exemple, als 90 existeix la CUA, que és una organització que bàsicament és la segona bandera que té, no? Vull dir, la falç i el martell, la bandera vermella. I llavors potser es va una mica contracorrent de la resta d'Europa, on en aquell moment, als 90, ja s'està intentant tendir cap a noves esquerres, no? I potser mirada, clar, amb la caiguda del mur en aquell moment i així, però aquí els Països Catalans, almenys aquesta tendència no és així, no? Vull dir, segueixen fent-se'n i avui en dia, per exemple, les organitzacions juvenils, potser sí que hi ha més coses d'organitzacions juvenils, la segueixen utilitzant tant la forja com arran.
I ja passant al segle actual, al segle XXI, ens trobem noves tecnologies, ens trobem xarxes socials. Quin és el paper avui dia de les enganxines i els cartells en aquest nou escenari?
Sí, clar. Podem dir que les xarxes socials sí que d'alguna manera o altra han reduït l'activisme al carrer, perquè ara tot és la immediatesa, no? Hi ha una concentració de suport i, per tant, tot es distribueix per les xarxes quan abans tot era diferent. Però tot i així els adhesius continuen existint i continuen editant-se i a l'Esquerra Independentista cada any en surten centenars d'adhesius, tant de campanyes nacionals com de a nivell local o comarcal. Per tant, d'una manera o altra, sí que s'està reduint la quantitat d'adhesius que s'està fent, en detriment, no?, de l'ús de les xarxes socials, però hi ha una base que encara continua.
No, és, per exemple, això és el típic debat que hi ha hagut els darrers anys. Jo, per exemple, em dedico bastant a fer dissenys, no?, per moviment, i semblava quan 15 o 17 anys enrere començava tot el tema d'internet i després van anar implementant les xarxes socials i es van començar a popularitzar, es generava aquest debat, no?, de potser tot aquest paper desapareixerà, o tant adhesius com cartells i així, no?, o les revistes. I sí que és veritat que potser avui en dia hi ha publicacions que només es fan en digital, que ja no s'imprimeixen, però sempre es fa alguna cosa en paper. I potser a vegades es fa tirades curtes, ja no es va impremta, potser avui en dia també la qualitat de les copisteries també és millor, no? I amb impremta digital es poden fer tirades curtes que permeten encartellar, per exemple, el centre d'una vila o una ciutat. O sigui, que pots tenir presència al carrer, que en el fons les organitzacions encara la volen tenir. Volen tenir visibilitat a la gent quan passeja pel carrer, més enllà de la pantalla.
I antes heu marcat un dels moments claus de l'esquerra independentista, l'entrada de la CUP al Parlament, no? El paper institucional. Com conviuen ara mateix la lluita al carrer i la lluita institucional?
Exacte. Sí, aquest és un dels debats que es tenen, no? De com mantenir una lluita sense perdre en l'endretiment de l'altre, no? De tenir els dos músculs però bé, Jordi, els
veus potents, no? Vull dir, sí, de fet, clar, vull dir, el tema institucional que fa és que molta de la militància passi molt de temps dedicada a això, no? Vull dir, precisament perquè hi ha aquest combat ideològic, no? en aquest espai, i que també has de convèncer amb arguments. Però sí que és important, també és veritat que en aquest any últim la pandèmia ha fet que tot hagi baixat molt, vull dir que tot hagi concentrat bastant cap a l'institucional, precisament perquè tot l'altre ha separat, no? Però jo imagino que s'haurà de saber conviure amb allò que deia, que estava comentant el Martí, no? D'intentar que els dos músculs estiguin actius, precisament perquè el tenir presència al carrer i tenir dinamisme i ser conegut entre el jovent i també que et vegin fer coses més enllà del Parlament i de les institucions és el que també et dona la credibilitat, no? I això és una cosa que el moviment intenta mantenir i amb el temps ho veurem, no? Si sabrà fer-ho o no.
I ja per acabar, trobeu també d'alguna manera, no? Hem dit l'esquerra independentista que ha treballat en molts temes, no? en aspectes molt amplis, no? Lluita de carrer, feminismes, lluita obrera, etc. Penseu que totes aquestes lluites han estat engolides d'alguna manera pel procés l'última dècada, també a dins de l'esquerra independentista?
Clar, jo per exemple el que veig és que potser estem parlant de 7 anys enrere, la lluita feminista no és la que és ara i no només és per l'esquerra independentista precisament, perquè vull dir, és global, no? Vull dir, no només és als Països Catalans, sinó que és a tot el món, però que l'esquerra independentista hi hagi apostat precisament ha fet que aquest espai també dins de la pròpia esquerra independentista o en els espais propers també li hagi mantingut actiu. O sigui, sí que és veritat que hi ha s'hi ha abocat molt en això. El que passa és que també és veritat que hi ha molta gent que no pertany a l'esquerra independentista que ara mateix està treballant el tema. Vull dir que sí que és veritat que hi ha espais també compartits amb altres moviments on es fa això i llavors l'esquerra independentista té la possibilitat de moure en feminisme i en altres batalles, no? Com ara està molt posat amb el tema ecològic, amb el tema del tema solar, no? Que es volen convertir camps en
els macroprojectes.
Que vull dir, se segueixen batallant coses d'aquestes, vull dir que no tot és procés.
Exacte. Sí, jo penso que no ha quedat engolit amb això, eh? Que les lluites hi continuen a fer i de fet estan més vives que mai. Tema conflictes laborals, conflictes socials, conflictes desnonaments, etc. O sigui, l'esquerra independentista potser ha obert un camí amb aquestes lluites que abans només es treballava a l'esquerra independentista, no? O certs sectors, si no de l'esquerra revolucionària, però que a nivell de societat potser eren temes secundaris i que avui en dia doncs, aquests conflictes i lluites hi continuen sent i que són més amplis i més sectors de la societat doncs, els tenen en compte. No? El que dèiem, lluita social, ecològica, feminisme, etc. I llavors... Sí.
No, fins i tot, vull dir, darrerament que s'ha reactivat el tema lingüístic, fins i tot dintre de la pròpia esquerra independentista, no? Que potser era un tema que feia anys que no es tocava. Vull dir, que, bueno, no sé, es van intentar dinamitar tots els espais, no? Vull dir, és una lluita àmplia, per tant, la idea també és que la lluita sigui arreu.
En l'entrevista a Jordi Padró i Martí Puig, autors del llibre Difon la idea, ens acomiadem fins la temporada que ve. No sense abans recordeu-vos que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica guionet bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de mica en mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon estiu. Salut!